Molt bon dia, és la una. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dilluns, dia 16 del mes de setembre. I obrim destacant avui que el Centre Històric de Balaguer comptarà d'aquí a un mes, a tot tardar, amb el seu primer parc infantil situat davant del SEI, del Centre d'Empreses i Innovació. D'altra banda, la Paeria està treballant en el plec de clàusules administratives del parc infantil del Col·legi Montroig. La licitació de les obres d'aquest parc podria sortir a publicació, es podria publicar ja aquesta setmana perquè les diferents empreses puguin presentar les seves ofertes. Obrim avui amb aquesta notícia relacionada amb aquests parcs infantils aquí a la ciutat. A banda, però els n'expliquem d'altres, les avancem ara gairebé totes en titulars. Destacarem també avui que l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera organitza, conjuntament amb la taula d'entitats i la col·laboració de la Paeria, una nova edició de la Fira d'Entitats que tindrà lloc aquí a la ciutat el 13 d'octubre. D'altra banda, també a nivell comarcal parlarem de la renovació de l'enllumenat dels tres nuclis del municipi de Vallfogona de Balaguer, l'Hostal Nou i la Codosa, la Ràpita i el propi Vallfogona. El municipi finançarà les obres amb una subvenció europea de gairebé 500.000 euros, tot i que el projecte ascendeix a 270.000 aproximadament. En l'àmbit agrari, el proper dia 19 de setembre, s'obre el termini per optar als ajuts de la segona convocatòria del PERTE agroalimentari. D'altra banda, els agricultors podran rebre més diners per avançat de la PAC per fer front a problemes de liquiditat i també destacarem que arrenca al Pirineu la temporada de bolets que es preveu que sigui decent i superior a la dels últims 5 anys. En l'àmbit cultural, avui parlarem de l'homenatge a la figura de Pilarín Vallès per part del municipi de Ponts en la presentació de la petita història de Sant Pere de Ponts. El nou llibre que es va presentar el passat divendres forma part de la col·lecció Petites Històries de l'editorial Mediterrània adreçada al públic infantil i familiar. La presentació s'ha fet en el marc de la Festa Major que ha celebrat aquest cap de setmana aquest municipi de la Noguera. Acabarem amb la secció esportiva avui centrada en els següents continguts.
El Club Futbol Balaguer va caure eliminat de la Copa Catalunya a la tercera ronda en perdre 2-1 contra el Cardona aquest passat dissabte. I també parlarem dels 7 nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer que han participat aquest diumenge a la 80a travessia de l'Estany de Banyoles, la més multitudinària de Catalunya. En repassarem els seus principals resultats.
El Centre Històric de Balaguer, concretament, comptarà d'aquí a un mes, a tot tardar, amb el seu primer parc infantil situat davant del SEI. El nou parc s'habilitarà en el solar de titularitat municipal que hi ha davant del Centre d'Empreses i Innovació, al carrer Sant Pere. Segons ha explicat a Ràdio Balaguer, el paer d'urbanisme Guifré Ricard avui mateix ha arribat el paviment de cautxú i l'objectiu és que el parc estigui enllestit durant la primera quinzena d'octubre.
Sí, doncs aquest parc infantil avui mateix ha arribat tot el que és el paviment de cautxo que tenim a la zona dels jocs infantils i la idea és que doncs, quasi bé podríem dir que la primera quinzena d'octubre doncs el joc primera i segona quinzena d'octubre doncs estigués ja en funcionament aquell espai, aquest nou espai que hem creat aquí al Centre Històric amb la voluntat d'anar creant aquests espais lúdics dintre del Centre Històric doncs, per poder dinamitzar i per poder donar doncs, aquests espais no? amb tota la zona del Centre Històric perquè en pugui gaudir els veïns i veïnes. És aquest espai de tutelat municipal que és davant del CEI, que és un espai doncs, bueno, que fins ara doncs, no hi havia res, hi aparcaven algun cotxe de manera provisional, però es va creure oportú doncs, intentar de crear aquest espai que també donarà dinamisme a tot el que és el CEI i el que pot ser també la palla bacara i els diferents equipaments que hi pugui haver pel Centre Històric.
La voluntat de la Paeria és que aquest espai sigui també una zona verda amb grades per fer-lo així més agradable als veïns del nucli antic.
Bueno, hi haurà tot el que és el parc infantil, hi haurà unes grades també doncs, perquè doncs, si algú vol anar inclús a llegir un llibre o algú que pugui estar al Facebook i anar a treballar allí, doncs, també pot anar a treballar. Llavors s'ha aprofitat per crear unes jardineres per poder plantar una mica de plantes o de vegetació autòctona d'aquí de la zona, com estem implementant a diferents zones de la ciutat, que són un tipus de plantes que són ja adaptades al clima, al que necessiten menys aigua i, per tant, doncs, que tenen major durabilitat al llarg del temps.
Aquesta intervenció al Centre Històric de Balaguer es fa en el marc del projecte Treball als Barris 2023, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. L'objectiu és millorar l'ocupabilitat de la població resident al barri en situació de desocupació i dotar-los d'experiència laboral. A través del programa Treball als Barris, aquest cop s'han contractat durant 6 mesos 18 persones, entre elles peons, oficials de paleteria, pintors i oficials en jardineria. Els treballs executats es van iniciar a principi de maig i finalitzaran el 31 d'octubre d'aquest 2024. D'altra banda, la paeria de Balaguer està treballant també aquests dies en el plec de clàusules administratives, en aquest cas del parc infantil del Col·legi Montroig. El parc s'ha pensat perquè estigui més proper al centre escolar i comptarà amb jocs adaptats de nivells 2 i 3, amb la voluntat que siguin accessibles i permetin als infants interactuar. Ho ha detallat també aquí a Ràdio Balaguer el paer d'urbanisme Guifré Ricard, que confia que la licitació d'aquest parc infantil pugui sortir ja a publicació aquesta mateixa setmana.
Bueno, és aquest projecte que ja vam dissenyar, que estigués més pròxim a l'escola Montroig, amb aquest tipologia de jocs d'adaptació 2 i 3, de nivell 2 i 3. Està tot preparat, falten que acabin de redactar els plecs administratius i pugui entrar a la licitació, que la idea és que, o la intenció és que aquesta setmana pugui entrar a la licitació perquè si puguin presentar les diferents empreses per executar el parc.
L'objectiu és dotar aquella àrea d'un espai més lúdic, actual i amb unes condicions més òptimes per als nens, juntament amb la pista multiesportiva que, recordem, es va habilitar ja en aquesta zona annexa al centre escolar. El parc infantil, després de mantenir una reunió amb l'equip directiu del centre i representants de l'AFE, i d'acord amb els seus suggeriments, es va decidir reubicar-lo per així poder disposar de més espai per a les entrades i sortides de l'alumnat de l'escola. El projecte d'obres del parc infantil compta amb un pressupost d'uns 80.000 euros. Parlem ara de la Fira d'Entitats d'aquest 2024 en l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera a través del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva, conjuntament amb la Taula d'Entitats de Balaguer i la col·laboració de la Paeria, organitza una nova edició d'aquesta fira que tindrà lloc el 13 d'octubre a la plaça del Mercadal d'aquí de Balaguer. Aquesta fira, aquest certament, s'ha anat consolidant a la ciutat any rere any i aquest 2024 es preveu que hi participin més de 50 entitats del municipi, entitats de caire social, de lleure, cultural, de la salut, drets civils, diversitat i col·lectius d'immigrants, així com també serveis de l'administració que realitzen un treball amb la comunitat.
Així ho explicava divendres durant l'acte de presentació de l'edició d'enguany l'Anna Solà, tècnica de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal. Segons Solà, la fira compta cada any amb més entitats participants.
Bé, aquest any tornem a preparar la Fira d'Entitats, com cada any. És una fira gran cada vegada més. Les entitats de Balaguer doncs, cada vegada hi participen més i les que no ho coneixien, doncs ara quan ho coneixen tenen moltes ganes de venir. I bueno, ara ja estem configurant el programa perquè serà aquest 13 d'octubre i encara queda un mes. El programa no està tancat, vull dir, totes les entitats que encara no hagin confirmat la seva assistència doncs, ho poden fer perfectament.
Segons la mateixa Solà, l'entitat anfitriona de la Fira d'Entitats d'aquest any 2024 serà INTRES, que per mitjà dels PIL, els pisos d'inserció laboral per a joves migrats sols de Balaguer, va proposar el projecte MIRAM, guanyador del concurs de suggeriments solidaris organitzat per la Taula d'Entitats el mes de juny. Precisament, Solà també destacava divendres el paper que té la Taula d'Entitats en la Fira del proper 13 d'octubre.
Aquest any, l'entitat anfitriona és INTRES, vale? A través del PIL, que és els pisos d'inserció laboral per a joves migrats sols que hi ha aquí a Balaguer, ja que han guanyat amb el seu projecte, que es diu MIRAM, han guanyat el concurs de suggeriments solidaris que organitza la Taula d'Entitats. També volia posar molt èmfasis amb la Taula d'Entitats de Balaguer, perquè any rere any són els que impulsen que es pugui fer aquesta fira. Vull dir, ens reunim cada mes a la Palla Bacara i bueno, entre totes les entitats que estem reunides amb aquesta taula pues, intentem crear tot i aportar tota la imaginació que puguem per la fira.
La Fira d'Entitats és una trobada d'associacions i col·lectius que obre vies de col·laboració, descobreix llocs comuns i també permet als ciutadans i ciutadanes conèixer de primera mà les diferents entitats i quines activitats porten a terme. Pel director de Serveis Socials del Consell, Josep Lluís Bonet, és en aquest sentit un dia de festa que ajuda a enfortir vincles entre totes elles.
Per intentar d'ajuntar, d'aglutinar i de vincular totes les entitats que tenim al municipi de Balaguer per poder doncs, treballar transversalment i, evidentment, d'una manera doncs, comunitària i aportar des dels serveis socials del Consell Comarcal doncs, aquesta visió més àmplia, més comunitària, on tots hi tenim cabuda i cada entitat doncs, presenta el que fa realment a les seves juntes, associacions, socis, i aquest dia doncs, és un dia de festa, no?
Pel que fa al format de la fira, hi continuarà havent espai per les parades informatives a les entitats que oferiran participació interactiva a les persones visitants. En els darrers anys, el disseny s'ha ampliat amb diferents espais per ampliar la participació de la gent, amb propostes per a edats i gustos diferents i amb ofertes d'activitats que permeten interaccionar entre participants. Com a cloenda de la fira hi haurà la tradicional Ballada del Miracle amb la Cobla Jove de Reus que organitza el col·lectiu sardanista de Balaguer. A més, com cada any, també es farà el sorteig de la cistella solidària instal·lada a l'aparador del local comercial del carrer Major número 5 de Balaguer, a l'antic Cal Margineda, destinat a recaptar diners per al proper concurs de suggeriments solidaris de la taula d'entitats de Balaguer.
Anem ara fins a Vallfogona de Balaguer perquè ha iniciat la renovació de l'enllumenat dels tres nuclis, l'Hostal Nou i la Cudosa, la Ràpita i Vallfogona. El municipi finançarà l'obra amb una subvenció europea.
Les tasques les està duent a terme l'empresa Elecnos Servicios y Proyectos, que es va adjudicar a la licitació i actualment ha començat a treballar al nucli de Vallfogona. Segons l'estudi preliminar, amb el canvi a tecnologia LED, el consum elèctric passarà de 302.000 kW a 123.000 kW, amb més d'un 50% d'estalvi que repercutirà a la factura de la llum. Tots els treballs es preveu que estiguin completament enllestits abans d'acabar l'any, ja que tenen un termini d'execució de 4 mesos i les feines avancen a bon ritme. L'import de l'obra ha estat finançat amb una ajuda del fons Next Generation, emmarcats dins de la convocatòria del programa DUS 5000. Es tracta d'uns fons europeus que s'adrecen a la millora energètica dels municipis de menys de 5.000 habitants. El municipi es va presentar a la convocatòria a temps de sortir anunciada i se'ls va notificar la concessió del 100% de l'import de l'actuació. Es tracta de 552.000 euros que l'Ajuntament va poder justificar en el moment de sortir publicades les ajudes en tenir el projecte ja redactat. Finalment, l'adjudicació va ser de 263.000 euros, als que caldrà sumar les despeses derivades de l'elaboració, entre d'altres, dels estudis posteriors que justifiquin la reducció de consum aconseguida amb el canvi.
Obrim ara el bloc agrari de l'informatiu d'avui dilluns i parlem del termini per optar els ajuts a la segona convocatòria del PERTE agroalimentari, un termini que començarà el proper 19 d'aquest mes.
La província de Lleida ha rebut al voltant de 16 milions d'euros en ajuts dins la primera convocatòria del PERTE agroalimentari, programa que gestiona el Ministeri d'Indústria i Turisme, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, adreçat a reforçar el desenvolupament de la cadena agroalimentària i crear les eines necessàries per fer front als reptes mediambientals, digitals, socials i econòmics de la propera dècada. Així ho ha explicat el comissionat especial per al PERTE agroalimentari del Ministeri, Jordi Carbonell, en el decurs de la sessió informativa que ha organitzat la subdelegació del Govern a Lleida per explicar els detalls d'aquesta segona convocatòria d'ajuts a les sol·licituds de la qual es poden presentar des d'aquest 19 de setembre fins al 21 d'octubre. El subdelegat del Govern, José Crespín, ha saludat i donat la benvinguda a la vintena de participants en aquesta sessió informativa que, segons ha assenyalat, han organitzat perquè creuen que era necessari conèixer de primera mà la informació i novetats d'aquesta segona convocatòria d'ajuts amb una dotació de 100 milions d'euros i adreçar-la a institucions i entitats de les Terres de Lleida on el sector agroalimentari ha demostrat abastament el seu protagonisme i el seu pes econòmic. Crespín també s'ha referit a una de les novetats de la segona convocatòria, com és l'obertura d'una nova línia adreçada a petites i mitjanes empreses que ha de permetre un impuls a la seva transformació. En la seva intervenció, Jordi Carbonell ha qualificat de satisfactori el balanç de la primera convocatòria perquè se n'han beneficiat 224 empreses a tot el país amb uns ajuts que pugen a 181,5 milions d'euros i ha destacat que la comunitat de Catalunya ha rebut el 29,4% del total d'ajuts, és a dir, 53,3 milions d'euros, dels quals al voltant de 16 s'han adreçat a empreses agroalimentàries lleidatanes, com ara Argal, Vallcompanys, Bonària, Infrucesa o el grup Teresa Carles, Flax & Kale, entre d'altres. La majoria de projectes s'han dut a terme en més d'una comunitat autònoma.
I continuem parlant del sector agrícola. Els pagesos de la Unió Europea podran rebre més diners per avançat de la PAC, de la Política Agrària Comuna, per fer front a problemes de liquiditat.
Així els agricultors podran rebre més diners per avançat de la Política Agrària Comuna. Així ho ha autoritzat aquest divendres la Comissió Europea, que justifica la seva decisió per adreçar els problemes de liquiditat que pateix el sector pels episodis meteorològics extrems, els alts tipus d'interès i els elevats costos que ha d'afrontar. Segons detalla l'executiu comunitari, els pagesos podran percebre fins a un 70% dels diners que els corresponien per avançat, per sobre del 50% actual. En el cas dels negocis ramaders o les intervencions en superfícies, l'avançament passarà del 75 actual al 85. Els canvis tindran lloc a partir d'aquest dilluns dia 16 d'octubre i caldrà que cada estat membre doni llum verda a l'autorització.
I parlem ara de la temporada de bolets, que ja ha arrencat al Pirineu, tot i que encara en produccions força baixes. Així ho ha assegurat a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies, el micòleg i investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, que ha assegurat que del centenar de parcel·les on fan seguiment només han trobat bolets en una vintena. Es tracta de les comarques on va ploure a l'agost i a principis de setembre, com ara el Ripollès, el nord del Berguedà, la Cerdanya, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell.
La campaña ha comenzado, lo que pasa es que no en todos los sitios. Tened en cuenta que de las 100 parcelas que hacemos el seguimiento semanal de la producción de diversidad de setas en Cataluña, solamente en 20 hemos encontrado setas. Eso quiere decir que solamente hay un 20% del territorio, más o menos, podemos decir, que ha empezado la campaña. Son zonas del Pirineo, zonas altas, en las que ha ido lloviendo en los meses de agosto y sobre todo a principios de septiembre.
Les previsions inicials són que aquesta sigui una campanya decent i que la producció de bolets se situï al voltant dels 50 o 60 quilos per hectàrea. Segons Juan Martínez de Aragón, els mapes indiquen que no hi haurà cap anomalia respecte a la pluviometria i, segons les dades que tenen dels últims 25 anys, poden preveure que hi haurà una campanya, que serà una campanya més o menys bona. Tot i això, també ha recordat que el bosc pateix un dèficit d'aigua molt important i que s'ha de recuperar.
Sí que es cierto que se ha iniciado mejor la campaña si lo comparamos con los últimos 5 años y que prácticamente no ha habido setas en los bosques. Pero también tenemos que decir que, a pesar que creemos que ha llovido en agosto, si miramos los mapas, vemos que el porcentaje de lluvia normal en los meses de agosto está este año por debajo, ¿no? Aunque nos parezca que ha ido lloviendo. Sí que es cierto que septiembre de momento es más lluvioso, pero tenemos un déficit de agua muy importante en el bosque. Con lo cual, el bosque lo ha pasado mal y se tiene que recuperar. Y, por tanto, las setas también.
A més, el micòleg ha alertat que caldrà estar molt amatents a la climatologia perquè per fructificar els bolets necessiten que segueixi plovent i, sobretot, que no baixin molt les temperatures. I algunes varietats, com els ceps, que s'hi glaça, ja desapareixen. En aquests moments, els bolets que ja es poden trobar als boscos són els ceps, els rovellons, els rossinyols i també els anomenats apagallums. I tot seguit, i abans dels esports, parlem de Pilarín Vallès. El municipi de Ponts ha homenatjat la figura de Vallès en la presentació del llibre La petita història de Sant Pere de Ponts, un llibre que forma part de la col·lecció Petites històries de l'editorial Mediterrània, adreçada al públic infantil i familiar i que s'ha presentat concretament en el marc de la festa major d'aquest municipi.
La presentació ha tingut lloc a la plaça del Planell de la localitat i ha comptat amb les actuacions de l'acordeonista Aran Sala i del grup local de danses del Roser, que han amenitzat la jornada amb una petita mostra de danses tradicionals, mentre Pilarín Vallès, una de les ninotaires més prolífiques i estimades del país, dibuixava en viu per al nombrós públic assistent. La presentació ha comptat amb la periodista local Xenia López, autora del text. Tant Vallès com López han mostrat la seva satisfacció per haver format part d'un projecte amb tanta història com aquest, impulsat per l'Ajuntament a recer de la celebració aquest 2024 del mil·lenari de la Col·legiata de Sant Pere. Amb dues protagonistes han estat acompanyades per l'alcalde de Ponts, Josep Tàpies, i la comissària del mil·lenari, Ruth Martínez. Petita història de Sant Pere de Ponts és un llibre promogut pel mil·lenari de Sant Pere de Ponts que forma part de la col·lecció Petites històries de l'editorial Mediterrània, una sèrie de contes adreçats al públic infantil i familiar que tracten sobre personatges, artistes, poblacions, festes populars o bé monuments com la Col·legiata de Sant Pere. Així doncs, aquesta seu d'una antiga canònica agustiniana creada al segle XI sota el patronatge dels comtes d'Urgell, de la qual actualment només es conserva l'església fruit de la tasca incansable de l'Associació dels Amics de Sant Pere de Pons, ja comptava amb un volum propi dins de la col·lecció, il·lustrada per Pilarín Vallès, que servirà per donar a conèixer als més joves la història de Sant Pere de Pons en plena celebració del seu mil·lenari. Els actes de commemoració del mil·lenari de Sant Pere de Pons es reprendran el proper 26 d'octubre a les 6 de la tarda amb el concert extraordinari de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi, que finalment tindrà lloc a l'interior de la col·legiata.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant de futbol, perquè el primer equip del Club Futbol Balaguer va caure eliminat de la Copa Catalunya aquest passat dissabte. Ho va fer perdre per 2-1 contra el Cardona, un equip de segona catalana. Els de la Noguera van trobar sobre el terreny de joc un Cardona que va saber dominar la primera part del partit i, com a mostra, el fet que al minut 9 de joc ja s'avançava al marcador. Els de Balaguer van intentar reaccionar, però amb poc encert. A la represa, el tècnic balaguerí va incorporar nous jugadors amb la intenció de capgirar la dinàmica i, fruit d'aquest canvi, va obtenir l'empat al minut 49, obra d'Aleix León. Tot i això, al 55, el Cardona es tornava a avançar, exigint de nou al Balaguer més superació. Quan al minut 72 el Cardona es va quedar amb un home menys per l'expulsió de Marc Guijarro, el Balaguer va intentar fer valdre la superioritat, però els locals es van tancar en defensa i van aconseguir exaurir el temps de joc mantenint l'avantatge al marcador. Un cop eliminat el Balaguer de la Copa Catalunya, els homes de Josete centraran a partir d'ara ja en la competició de primera catalana, que estrenaran el proper cap de setmana visitant el camp del Turó Peira. I parlem de natació, perquè aquest passat diumenge 15 de setembre 7 nedadors i nedadores del Club Esportiu Natació Balaguer van participar en la que va ser la 80a travessia a l'Estany de Banyoles, una de les travessies més tradicionals i, a més, la més multitudinària del país, amb més de 2.000 participants. Els resultats més destacats pel que fa als nedadors balaguerins van ser els següents. En la travessia de 1.000 metres i en la categoria de 11-12 anys, Nil Massana va ser 8è i Laura Guiu va ser 73ena. Pel que fa a la travessia de 2.115 metres i en la categoria de 13 a 14 anys, Maya Logonciu va ser 68ena, Claudia Bravo 74ena i Anna Guiu 96ena. Finalment, la categoria de 15 a 16 anys, Joel Ferrer va obtenir una 18ena posició i Uc Ramonet va ser 84è.
I entrem en la part final de l'informatiu, la que cada dia dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que l'entrenador empresonat va admetre un altre cas i la jutge el veu un depredador sexual. D'altra banda, diu també que Adif detecta vibracions excessives pels trens en alguns punts de l'Horta i també que Vilagrassa reivindica el camp. La Fira de l'Ametlla, homenatge a la pagesia, diu, i destaca que és clau. Una de les principals fotografies de portada està dedicada precisament a la Fira de l'Ametlla que s'ha celebrat a Vilagrassa durant tot aquest cap de setmana. La Mañana obre destacant que un home apunyala un altre a la Mariola al cridar-li l'atenció. Diu també que un atropellament complica la circulació a l'R13 i l'R14 i també destaca que el Palau d'Anglesola vol la passarel·la per sobre de l'A2. Repassem finalment la portada del Punt Avui, que aquest dilluns titula Curar amb art. Creixen, diu, els projectes terapèutics dissenyats entre sanitaris i artistes davant l'evidència científica que guareixen i prevenen diverses afeccions. També destaca que la judicatura maximitza el setge a l'amnistia per alentir-ne l'aplicació i en l'àmbit esportiu parla de la victòria per 1-4 del Barça al camp del Girona. I fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns a Ràdio Balaguer. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.